Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. El Consell de Govern preveu aprovar avui un reglament que ha de regular la concessió de llicències de taxi i les de VTC, el que es coneix com a vehicles de transport amb conductor i que utilitzen empreses com Uber o Cabify. D'aquesta manera, s'aixecarà la suspensió en l'atorgament de llicències que es va decretar de manera provisional el 2024 fins que no s'aprovés el reglament definitiu. Segons ha pogut saber Ivetra Ràdio, el document de la Conselleria de Mobilitat pretén fixar criteris restrictius per posar filtre en les més de 10.000 sol·licituds de llicències VTC que s'han tramitat a les illes. Tot d'una, vos ho explicam en aquest divendres, dia 20 de febrer. Diem que també vos contem que les entitats denunciants han recorregut l'arxivament de la denúncia contra l'explotació que Vicola Ballester té a Llucmajor.
L'associació Stop Macrogranja Llucmajor i les entitats animalistes Satia Animal i Arde denunciaren l'empresa Vicola Ballester per suposat maltractament animal. La magistrada, però, no veu indicis d'aquest delicte, un fet que no entenen els veïnats de la zona. Nati García és la portaveu de l'entitat Stop Macrogranja.
¿Qué considera la jueza que es maltrato animal? El ver animales muertos, comiéndose los vivos a esos animales muertos, ratas envenenadas, animales en unas condiciones penosas. Yo me costó mucho trabajo ver esas imágenes cuando salieron en internet porque eran de verdad escalofriantes.
I pel que fa al darrer cas de violència masclista a Eivissa, el Ministeri d'Igualtat demana suport a jutges i a fiscals per reforçar l'efectivitat de les polseres antimaltractament.
Admet també que és complicat protegir a les víctimes si es fixa un allunyament de l'agressor inferior a 350 metres, tot quan el Consell d'Eivissa ha sol·licitat a la delegació del govern que convoqui el Comitè de Crisi de Violència de Gènere. Carolina Escandell és la consellera insular de Benestar Social.
El Ministeri d'Igualtat, que és d'aquí depenen tots aquests dispositius, dius que no ha fallat res, però clar, per un altre costat estan sortint coses per diferents estaments que no han funcionat. Per tant, precisament per això, nosaltres demanem aquest comitè de crisi de manera urgent. Han de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
I la Policia Nacional investiga la mort d'un home de 47 anys a Palma després que un agent del cos l'immobilitzés amb una pistola tasa.
Els agents revisaran l'enregistrament que capta l'arma equipada amb sistema per enregistrar imatge i so. Sospiten que la víctima podria estar sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
I també a Palma ha estat detinguda una dona per intentar matar el seu marit amb medicaments dins el menjar.
Se li imputa un delicte d'intent d'homicidi. Els fets es remunten al gener quan l'home va patir una crisi de salut que va requerir d'assistència sanitària. Finalment es va recuperar de la intoxicació per medicaments.
I a Menorca, els veïns de 7 habitatges de Cala Santa Esteve poden tornar ja a casa seva.
Encara hi ha, però, 9 cases més que no podran retornar perquè no es pot assegurar el parc rodat en el seu sector.
I de la crònica internacional, l'expríncep Andreu d'Anglaterra ha estat posat en llibertat després de més de 10 hores, arrestat per sospita de mala conducta en un càrrec públic.
Se l'ha detingut per, presumptament, haver filtrat documents del govern britànic al pederasta Jeffrey Epstein quan aquest, el germà de Carles III, era el representant especial de comerç del Regne Unit.
I en els esports, el Mallorca cercarà aquest diumenge la segona victòria a domicili de la temporada. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Com anem? Molt bon dia a l'equip vermell, que continua en posicions de descens, necessita sumar a Balaïdos contra el Celta de Vigo, precisament el conjunt gallec arriba al duel després del compromís europeu d'ahir vespre. El Celta va guanyar per 1-2 al camp del Pau, que en el partit d'anada del play-off de classificació pel 8 de final de l'Europa League. Una victòria important per als de Vigo, però que implica també una càrrega física afegida. Moment històric per a l'esport espanyol d'hivern, el català Oriol Cardona trenca 54 anys de sequera amb l'or olímpic en sprint d'esquí de muntanya i Ana Alonso Rodoneix la gesta amb una brillant medalla de bronze.
I del temps, esperem avui una jornada encara marcada pel vent, sobretot a les primeres hores d'avui matí. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Al llarg d'aquestes primeres hores, el vent encara serà el protagonista, continuarà bufant de mestral i ho farà moderat. Però això sí, a partir del capvespre, aquest començarà a fluixar. Així tot, esperant que el panorama marítim continuï sent complicat, sobretot al nord de cada una de les illes, pel que resta d'aquesta jornada. Un panorama que s'ha serà molt diferent ja a partir del cap de setmana, esperant que a partir del dia següent el vent ja bufi fluix i, per tant, a poc començarem a tenir unes condicions marítimes molt més tranquil·les. D'altra banda, avui el cel també estarà marcat per al sol, acompanyat, això sí, per algun núvol decoratius. I tot això també anirà de la mà d'una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 15 i els 18 graus aproximadament, valors bastant propis per a aquestes alçades de l'any. Això sí, a partir del cap de setmana, la temperatura augmentarà i sí que tindrem unes anomalies positives força més importants. Ara mateix tenim a Mallorca 11 graus a Santanyí, 12 al Port de Sóller i 13 a Alcúdia. A Menorca, 11 graus a Mahó i 12 a Cala Morell. I a les Pitiuses, 11 graus a Santa Eulària i 12 a Eivissa.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5, amb Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Ansel López, Cristina Bausà i Toni Sastre. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El Consell de Govern preveu aprovar avui un reglament que ha de regular la concessió de llicències de taxi i les de VTC, els anomenats vehicle de transport en conductor que empren plataformes com Uber o Cabify. D'aquesta manera s'aixecarà la suspensió en l'atorgament de llicències que es va decretar de manera provisional el 2024 fins que no s'aprovés el reglament definitiu. Segons ha pogut saber IB3 Ràdio, el text que ha elaborat la Conselleria de Mobilitat pretén fixar criteris restrictius per posar filtre en les més de 10.000 sol·licituds de llicències VTC que s'han tramitat a les Balears.
Diverses sentències judicials han establert que és il·legal denegar totes aquestes sol·licituds de manera indiscriminada, així que el govern ha d'establir un reglament que fixi criteris objectius. El reglament que arribarà avui al Consell de Govern desplega una llei del 2014 de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Balears i pretén fixar eines per donar seguretat jurídica al procés. L'objectiu és que ajuntaments i consells insulars puguin resoldre totes les sol·licituds pendents amb un criteris restrictius, és a dir, que puguin denegar sol·licituds de manera justificada. De fet, el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, va dir aquest dimarts al Parlament que les Balears no es poden permetre el desembarcament d'una allau de VTCs.
Tenemos muy claro que como territorio insular, además territorio limitado y territorio protegido, no podemos, no tenemos capacidad ni podemos debemos permitir una avalancha de nuevas autorizaciones de VTC. Y lo dijimos hace dos años, lo dijimos, e insistimos en ello, ante las más de 10.000 solicitudes recibidas en 2023.
El reglament ja ha passat pel Consell Balear de Transport Terrestre, que és l'òrgan amb representació dels sectors del taxi i dels VTC, i també recull aportacions del dictamen elaborat a finals de gener pel Consell Consultiu.
I per la mare de la limitació de vehicles, a Menorca no es farà aquest estiu. El reglament encara no és a punt, tot i que s'han iniciat algunes mesures per fer-ho possible l'any que ve. Més per Menorca demanarà el pròxim pla que la limitació s'apliqui, però aquesta temporada, Gemma Carrasco.
Més per Menorca acusa el govern insular d'inacció i de vendre fum amb la limitació de vehicles. La formació denuncia manca de voluntat política i assegura que, tot i disposar d'eines legals i estudis tècnics, no s'ha fet encara cap passa efectiva. Noemí García és portaveu de Més per Menorca al Consell.
Que no ens podem permetre en aquests moments ni un estiu més de batre rècords en tema de saturació de les carreteres. El que necessitem és un Consell Insular, un Partit Popular, que s'ha centri que doni resposta a les necessitats de Menorca.
Des de l'equip de govern, el Partit Popular insisteix que la limitació comença aquest 2026 amb la instal·lació de càmeres als ports de Mahó i Ciutadella per controlar el flux de vehicles i la tramitació del reglament per evitar problemes legals. Joan Pons Torres és el portaveu de l'equip de govern.
I per molt que l'oposició canti missa, la realitat i el missatge que volem enviar els menorquins i que poden estar tranquils és que aquest estiu es començaran a aplicar mesures per la limitació de l'arribada de vehicles.
Tot i la posada en marxa d'aquestes mesures que han de fer possible la limitació de vehicles en un futur, la realitat és que aquest estiu no es restringirà l'accés de cap cotxe i això ha decebut alguns menorquins.
Ja triguen, o sigui, estic molt decebuda de que hagin tirat enrere.
És cert que hi ha molt cotxe a l'estiu, molt.
Perquè és que tu no podes ni conducir de los atascos que hay.
Porque en verano estamos saturados.
Reclamen solucions per reduir la saturació i millorar la mobilitat a l'illa.
Mentrestant, a Mallorca, Consell i Navilieres es posaran en marxa un grup de treball per negociar la limitació de vehicles. Després d'una reunió mantinguda aquest dijous, l'Associació de Navilieres Espanyoles assegura que es compromet a portar dades i a col·laborar per arribar a un consens i establir límits que facin viable la sostenibilitat a l'illa.
El president de Baleària, Adolfo Autor, considera que l'impacte de l'entrada de vehicles és relativa i ha remarcat que allò important és el saldo permanent.
Manteniendo como mantenemos, que, y esa es nuestra posición, que la entrada de vehículos, siendo importante, es muy relativa, porque es tan importante los vehículos que entran como los que salen, y lo que realmente importa para el tráfico en la isla es el saldo, que se mantiene permanentemente, y que hay muchas otras cosas que se pueden hacer.
El conseller insular de Mobilitat, Fernando Rubio, ha subratllat que l'acord amb les navilieres és el punt de partida per crear una normativa que reguli l'entrada de vehicles a Mallorca i ajudi a reduir la saturació en les carreteres. Algunes de les mesures que es preveuen en aquest sentit són les campanyes d'informació per als clients de les navilieres.
I aquestes dades que ells ens aportin seran cabdals a l'hora d'establir aquests criteris o aquestes restriccions, no? També s'ha xerrat de fer campanyes de conscienciació i d'informació en els clients de les navieres. Això tindrà un component pedagògic importantíssim en quant a la mentalitat de totes les persones que visiten les nostres illes a través dels vaixells.
Rubio ha insistit que l'elaboració de la norma depèn de la col·laboració de tot el sector, per això en els pròxims mesos es reuniran també, per exemple, amb representants del Rent-a-Car de l'illa.
I l'associació veïnal Stop Macrogranja Llumajor i les entitats animalistes Sati Animal i Arde ja han recorregut la decisió de la jutgessa d'arxivar la denúncia contra l'explotació que avícola Ballester té aquest municipi. Empreses d'organitzacions denunciaren l'empresa per suposar maltractament animal i també per les conseqüències ambientals i les molèsties que afirmen que els causa la granja de Viram.
Després d'analitzar l'informe elaborat pel CEPRONA de la Guàrdia Civil, la magistrada no veu indicis d'aquests delictes. A Nati García, la portaveu d'Estop Macrogranja Llucmajor, li costa de creure que no hi hagi indicis de maltractament animal a la granja, referint-se als vídeos que les entitats animalistes difongueren el mes de juny passat. S'hi veien animals morts o ferits i gàbies en mal estat.
¿Qué considera la jueza que es maltrato animal? El ver animales muertos, comiéndose los vivos a esos animales muertos, ratas envenenadas, animales en unas condiciones penosas. Yo me costó mucho trabajo ver esas imágenes cuando salieron en internet porque eran de verdad escalofriantes.
La portaveu de l'entitat Satia Animal, el portaveu Quique Jimeno, és el del mateix parer. No es mostra sorprès per la decisió de la justícia.
Me parece que es indignante que después de las imágenes que hemos visto de gallinas muertas, hacinadas, con ácaros, sin plumas, nos parece muy fuerte que después de todo esto no se considere que esto sea un maltrato animal. Creo que habla muy mal de nuestro sistema legislativo y de las leyes que actualmente regulan todo esto.
La justícia considera que el percentatge de mortalitat a les instal·lacions d'avícola Ballester de Llucmajor es troba dins els límits considerats normals perquè és inferior a l'1% establert per la normativa.
La Conselleria d'Agricultura, per part seva, està pendent de rebre la comunicació oficial del jutjat i una vegada conegui de primera mà, l'arxivament continuarà amb la tramitació de l'expedient administratiu que va iniciar el mes de juny. La proposta inicial de sanció del govern és de 200.000 euros.
Qui també està pendent del comunicat del jutjat és l'Ajuntament de Llucmajor. La baldessa Xiscla Escolas assegura, però, que ara fa temps que no hi ha queixes dels veïnats.
Treballar en relació a la possible plaga de mosques causada per aquest tema. Varen remetre també els informes a la Conselleria d'Agricultura perquè estiguessin assabentats dels resultats d'aquests i les darreres setmanes o els darrers mesos no me consta que hagi hagut cap incidència per part dels veïnats.
Els veïnats d'urbanitzacions com Badia Gran, Mallorís, Sa Torre o Tolleric manifesten que si ara no es queixen de la pudor és perquè durant els mesos d'hivern el fems de Viram no put tant com a l'estiu. Esteve Salort és un resident a la urbanització de Tolleric qui es mostra indignat.
Una vergonya m'ho esperés, perquè a part de les molèsties dels veïnats hi havia indicis de que no complien la legalitat o tenien més animals que tocaven.
Són ara les 7:14.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2030.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de deixarà... dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Enmig de la polèmica pel darrer cas de violència masclista a Eivissa, ara el Ministeri d'Igualtat reclama suport a jutges i a fiscals per reforçar l'efectivitat de les polseres antimaltractament. Admet que és complicat protegir les víctimes si es fixa un allunyament de l'agressor inferior a 350 metres.
Així és, el departament d'Anna Redondo fa ara la petició per carta al Consell General del Poder Judicial i alhora a la Fiscalia, tot per garantir l'efectivitat del sistema Cometa encarregat del funcionament d'aquests dispositius. Argument que quan la restricció és limitada, la capacitat de reacció és molt complicada perquè les forces i cossos de seguretat de l'Estat arribin a temps per evitar agressions.
I tot plegat quan aquí a IB3 Ràdio us vam avançar que fons judicials han confirmat que el dispositiu telemàtic de la víctima del cas de Sant Antoni va donar l'avís tard. De fet, el conseller ha sol·licitat a la delegació del govern que convoqui el comitè de crisi de violència de gènere.
Carolina Escandell, consellera insular de Benestar Social, vol saber si el sistema Cometa va funcionar correctament i si es van engegar totes les alertes previstes davant la denúncia de l'entorn de la víctima.
El Ministeri d'Igualtat, que és d'aquí depenen tots aquests dispositius, dius que no ha fallat res, però clar, per un altre costat estan sortint coses per diferents estaments que no han funcionat. Per tant, precisament per això, nosaltres demanem aquest comitè de crisi de manera urgent. Hem de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
A més, font de la secció de violència sobre la dona, als jutjats no hi consta cap escrit del 8 de gener que recomani precisament ampliar de 100 a 350 metres l'ordre d'allunyament de l'agressor de Sant Antoni. El jutge de Gà d'Eivissa, Sergio González, assegura que el procediment judicial va ser el correcte. El magistrat del cas va demanar les mesures telemàtiques i el Ministeri d'Igualtat és l'encarregat d'assegurar-ne el funcionament.
No, es, no hay absolutamente nada que decir de actuación de lo que es judicial. En este señor recaía una medida de alejamiento con supervisión telemática. Se implementó, se puso las pulseras correspondientes y por lo que sea, pues o no ha funcionado o sí funcionó pero no dio tiempo, no lo sé, y se ha cometido pues una agresión.
La controvèrsia per aquest cas ha fet que la presidenta del govern, Marga Proens, demani la compareixença del delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez.
Que el que ha de fer el delegat del govern és compareixer avui mateix amb urgència, aclarir dubtes. Jo crec que una errada en aquestes circumstàncies és inadmissible. Per això el que demanam és informació, és que s'aclareixin tots els dubtes que, com dit, venen de les mateixes fonts judicials i de que en cas que hagi fallat aquest dispositiu, evidentment que s'assumeixin responsabilitats.
I pel que fa a un altre cas, el jutjat de violència sobre la dona de Madrid ha demanat a l'advocat de la dona que ha denunciat per agressió sexual l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, que entregui les gravacions i les proves que demostrarien el presumpte delicte. Això que la querellant ha acceptat la protecció que li ha ofert el Ministeri de l'Interior.
L'advocat de la víctima, Jorge Piedrafita, no descarta noves denúncies semblants a la de la seva client. Assegura que altres persones l'han contactat per traslladar-li que han viscut situacions similars amb altres comissaris de la policia. Així mateix, el MISEA ha explicat a Televisió Espanyola que des que s'ha fet pública la querella, la identitat de la dona s'ha filtrat.
Empezaron a correr como la pólvora por distintos grupos policiales, pues de comisarías, de unidades, de grupos de policías, que era esta persona la que había denunciado al DAO, esta persona con nombres y apellidos, y mi cliente empezó a recibir un auténtico bombardeo de mensajes y de llamadas, pues bueno, algunas dando apoyo y otras como diciéndole, bueno, pues que había hecho y que dónde se estaba metiendo.
El sindicat majoritari de policies, Jupol, ha convocat una aturada dilluns per demanar la dimissió del Ministeri de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. La portaveu del sindicat, Laura García, lamenta que no s'apliquin els protocols com cal.
Es gravísimo que una policía nacional tenga miedo de filtraciones o incluso de un posible acoso o que la denuncia acabe en un cajón y que en vez de acudir a su propia institución, que es la Policía Nacional para denunciar, tenga que acudir a un juzgado.
Dos dies després que l'ex-DAO abandonàs el seu càrrec, s'ha publicat en un BOE extraordinari el cessament de José Ángel González, cosa que constata que el ministre l'ha cessat i que no va dimitir, tal com ell sosté.
Mentrestant, continuen les reaccions polítiques. En aquest cas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera que Marlaska hauria de dimitir per aquest escàndol.
Si el ministro de Interior no conoce con quién se rodea, de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. Pero la responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo.
I la Policia Nacional investiga la mort d'un home de 47 anys després que un agent del cos l'immobilitzés amb una pistola Taser, una arma que emet descàrregues elèctriques a la barriada del Coll d'en Rabassa de Palma. La patrulla havia acudit al seu domicili perquè l'home, molt corpulent, estava provocant destrosses en un estat d'alteració. Els agents li varen demanar que aturàs, moment en el qual es va abraonar damunt d'un d'ells i que va ser quan va rebre la descàrrega.
Fets van ocórrer entre la matinada de dimecres a dijous, segons fonts pròximes a la investigació. En el domicili hi havia tres menors, el més gran dels quals té 11 anys. Davant l'agressivitat de l'home, s'havien amagat a la casa d'una veïnada. Els agents van emprar el Taser per immobilitzar-lo, moment en què l'home entrà en aturada cardiorrespiratòria. Tot i que els policies intentaren reanimar-lo, els sanitaris, en arribar, només pogueren certificar la seva mort. Dins la casa hi havia damunt una taula drogues i també alcohol, que en espera de l'autòpsia se sospita que podria haver consumit aquest home. Les pistoles Taser compten amb un sistema d'enregistrament d'imatge i també de so que s'activa justament en el moment de desenfundar-se, perquè tant aquestes gravacions podran ser aportades ara durant la investigació judicial. Els Tasers estan dissenyats justament per produir una paralització momentània que en principi no haurien de produir lesions greus i molt manco la mort, excepte en circumstàncies molt concretes, per exemple, en el cas d'haver-hi patologies cardíaques previs.
I ha estat detingut a Palma una dona per intentar matar el seu home amb medicaments en el menjar.
I se li imputa un delicte d'intent d'homicidi. Els fets es remunten al mes de gener, quan l'home va patir una crisi de salut que va requerir l'assistència sanitària i va aixecar sospites sobre el seu origen. Finalment es va recuperar de la intoxicació per medicaments. La dona està posada aquest dijous a disposició del jutjat de guàrdia de Palma.
I està en estat crític un home de 52 anys afectat per inhalació de fum en un incendi ocorregut a un habitatge del centre d'Eivissa. La víctima roman ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Can Mises.
A les 11 del matí s'inicia un incendi a un pis de la primera planta d'un edifici d'Isidor Macavic, ample centre d'Eivissa. El servei del 061, personats al lloc, es van traslladar a les 12 del matí l'home de 52 anys a l'Hospital de Can Mises, afectat per inhalació de fum. Hores després, roman ingressat a la UCI en estat crític. La situació podria haver estat encara molt més greu de no ser per la intervenció de tres veïnats de la zona abans de l'arribada dels bombers.
Y cuando se entró a la habitación había fuego. Difícil de controlar, la verdad, porque ha sido nada. En 30 segundos estaba cogiendo la pared y el techo.
En realidad fue mi madre la que vio la primera, que vio que había humo desde aquí, desde la ventana esa, y decidió llamar al 112. Ella después de eso bajó como una vecina, traquía por un extintor, se ve que fue cuando ellos me vieron con el extintor y tal. Y ya subí porque me dijeron que había allí personas que no se podían mover por sí solas.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I canviem ara d'assumpte. El bisbat de Mallorca recorre als tribunals per treure una família amb infants menors d'edat que ocupa de manera il·legal el restaurant de Naburguesa a Palma. Aquest establiment de restauració està tancat. Es troba a l'entorn del santuari de Gènova i és propietat de l'església. Diu el bisbat que ha oferit opcions a la família, però que les ha rebutjades. També l'Ajuntament ha contactat amb ells per oferir-los al centre d'acollida, però tampoc no han acceptat. Neus Mercant.
El bisbat diu que la via judicial no significa renunciar al seu compromís d'ajudar la família, sinó que seguirà fent feina, diuen també, en serveis socials i les administracions públiques perquè puguin trobar una alternativa habitacional digna i estable. Després que va tancar el restaurant fa 2 anys, aquest espai, amb unes vistes úniques a la Badia de Palma, s'ha anat deteriorant i ara s'hi fa botellot. Aquestes trobades i també l'acumulació de fens han estat una denúncia constant dels veïnats. L'any 2021 es va instal·lar fins i tot una barrera a l'aparcament per intentar evitar-los. Fa 3 anys també, una 20ena de voluntaris es varen organitzar per fer net la zona. Recolliren en tan sols un dia fins a 500 quilograms de llosques, llaunes, botelles de vidre i pràcticament de tot.
La plataforma d'afectades per les hipoteques rebutja de ple la posició del bisbat i considera que hauria de ser més solidari amb les persones vulnerables. Així ho ha assegurat la PA, que forma part de la Coordinadora Balear, que defensa unes pensions dignes. L'entitat ha convocat una concentració dissabte a Palma i una altra dilluns a Ciutadella.
El portaveu de la Coordinadora Balears, Pep Juárez, hi explica que l'objectiu és reclamar que les mesures de l'escut social aprovades pel Consell de Ministres es convalidin en la seva totalitat al Congrés, no només les pensions, després que el govern de Sánchez es ves obligat a separar el decret per garantir la revalorització de la paga dels pensionistes.
I no estem d'acord tampoc que el govern hagi xapat per un costat la revalorització de les pensions i per una altra banda l'escut social. Crec que tot s'havia d'haver mantingut, perquè tot té una coherència.
La concentració a Palma serà aquest dissabte a les 12 a la plaça del Mercat de l'Oliva. Dilluns n'hi ha una convocada a una altra concentració a Palma, a la Catedral, a Ciutadella, també a les 12 del migdia.
Precisament a Menorca, els veïns de 7 habitatges de Cala Sant Esteve poden tornar des d'ahir a casa seva. La tornada, però, encara no serà possible per a tothom. Hi ha 9 cases més pendents perquè no es pot assegurar el pas rodat en el seu sector. Carles Marcàs.
Els veïns de la Cala Sant Esteve, que ja poden reocupar els seus habitatges, són els que viuen a la part més allunyada del penya-segat. Altres 9 habitatges han d'esperar torn encara. Han de fer primer actuacions obligatòries abans de tornar a casa. Disposen d'un termini de 10 dies, si no l'Ajuntament hi intervendrà de manera subsidiària. 4 veïns més estan pendents d'intervencions menors abans de poder tornar als seus habitatges. Lluís Camps és el batle del Castell.
Aquestes ordres d'execució ahir van sortir perquè aquests 2 punts gros, com us hem explicat antes, pues se puguin fer aquestes actuacions. I una vegada se puguin fer aquestes actuacions, després se podia obrir el vial, autoritzar que se pugui passar amb el vial, i podrien donar l'oportunitat que aquestes 9 persones que hi havia d'espurs vermells puguin entrar també a les seues propietats.
La situació és diferent al Fonduco i a Cala Figuera. En aquests punts continuen les feines de retirada de roques perilloses al penya-segat del Castell, uns treballs que han posat al descobert nous riscos que s'han de resoldre abans d'autoritzar el retorn dels residents. Al Fonduco s'ha localitzat una roca que s'haurà d'avaluar per determinar si hi ha risc de despreniment. I a Cala Figuera, en retirar-se diverses roques, s'ha detectat un trenc i s'ha requerit a la propietat que hi actuï. Sentim altre cop Lluís Camps.
Han retirat roques, bastantes roques de dimensió importants, però fruit d'aquesta feina han destapat altres problemes de seguretat.
Cala Sant Esteve fa una passa cap a la normalitat, però en altres punts la prudència continua marcant el calendari.
I són les 7:27, fem un cop d'ull ara el que destaca la premsa. Començam a les Balears avui amb molt de successos i també en temes socials.
Sí, perquè els 2 diaris coincideixen avui, i ho explicàvem fa just una estona, que aquest home, un home que va morir després de ser reduït amb una pistola d'electricitat, Diari de Mallorca, hi dedica tota la portada a aquesta qüestió i empra en concret la paraula dispar. Última hora, per la seva banda, obre amb la mateixa qüestió, però comparteix portada amb una fotografia del lliurament a Palma del Cavall de Foc, una estatueta que representa l'any 9 xinès a l'Ajuntament de Palma. Des Digitals, OK Baleares denuncia avui que el bisbe Taltavull, i també en parlàvem fa just una estona, demana acollir migrants mentre desnona una família amb un menor que ocupa un restaurant. Comparen aquestes dues situacions al diari. Això mentre Mallorca Diario diu que les xarxes no es poden limitar als fills si els pares no tenen un límit. És una entrevista a una experta. I ara Balears explica que l'informe del govern per limitar el lloguer està ple d'errades, tot i que aquestes errades les explica l'interior. Parlant d'habitatge, el periòdico d'Eivissa entrevista experts també que diuen que o reclamen més habitatge allà, ho combinen amb un incendi a un pis a Vila, un succés també. El diari en successos diu que la polsera de la dona agredida allà avisar que havia estat una vegada que ja havia estat apallissada i que la Guàrdia Civil ja era el lloc dels fets. I el Menorca tanca aquest repàs anunciant que el veïn de Sant Esteve, i també ens explicaven els companys de Menorca fa just una estona, hauran de consolidar el penya-segat abans de tornar a les seves cases.
I la premsa estatal avui entre els Jocs Olímpics d'hivern i també les novetats del cas Epstein.
La fotografia del dia és per la detenció del príncep Andreu d'Anglaterra, una fotografia cridanera d'ell a la part de darrere d'un cotxe que troben petit als diaris de les Illes i ben grossa als generalistes. El País, per exemple, obre les totes, dient que aquest fet sacseja la monarquia britànica. A baix, les medalles d'or per Espanya als Jocs Olímpics d'hivern. Or i bronze. El Mundo compara el guanyador de l'or, Francisco Fernández Ochoa, que una medalla que va aconseguir fa 54 anys, i diu també que la policia va enviar a fer feina a la víctima de la presumpta agressió de vora el seu cap després que la denunciés, o que el denunciés. A baix, en petit, el príncep detingut. L'ABC, de fet, hi posa literatura i diu que aquest passa d'aquest càrrec de príncep a traïdor al servei d'Epstein i amplia la cara d'Andreu fins a la categoria de poema a la seva portada. En petit diu que Illa no donarà papers als migrants que no parlin català. La Vanguardia, per la seva banda, no dona importància a aquest fet. Considera més important que el president hagi firmat els pressupostos amb Esquerra Republicana i els Comuns. Foto grossa pel català que va aconseguir l'or Oriol Cardona.
I són ara les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. El Consell de Govern preveu aprovar avui un reglament que ha de regular la concessió de llicències de taxi, les VTC, el que es coneix com a vehicle de transport amb conductor i que utilitzen empreses com Uber o Cabify.
D'aquesta manera s'aixecarà la suspensió en l'atorgament de llicències que es va decretar de manera provisional l'any 2024 fins que no s'aprovés el reglament definitiu. Segons ha pogut saber Ivetra Ràdio, el document de la Conselleria de Mobilitat pretén fixar criteris restrictius per posar filtre en les més de 10.000 sol·licituds de llicències VTC en tramitació a les Balears.
I els bombers de Mallorca, la policia local, la Guàrdia Civil i Protecció Civil cerquen una dona de 85 anys desapareguda a Pollença. Va sortir a caminar de vers les 4 de l'hora baixa al camí de Ternelles i la seva filla en va denunciar la desaparició a les 9:30 del vespre.
N'acaben d'informar els bombers de Mallorca. Han explicat que hi van estar fins a les 3:30 de la matinada cercant-la i avui a primera hora reprendran l'operatiu per terra i amb la participació d'helicòpters quan ja hi hagi claror.
I les entitats denunciants recorren l'arxivament de la denúncia contra l'explotació que Avícola Ballester té a Llucmajor.
L'associació Stop Macrogranja Llucmajor i les entitats Satia Animal i Arde denunciaren l'empresa Avícola Ballester per suposat maltractament animal. La magistrada, però, no veu indicis d'aquest delicte, un fet que no entenen els veïnats de la zona. Nati García és la portaveu de l'entitat Stop Macrogranja.
¿Qué considera la jueza que es maltrato animal? El ver animales muertos, comiéndose los vivos a esos animales muertos, ratas envenenadas, animales en unas condiciones penosas. Yo me costó mucho trabajo ver esas imágenes cuando salieron en internet porque eran de verdad escalofriantes.
I pel que fa al darrer cas de violència masclista a Eivissa, el Ministeri d'Igualtat demana suport a jutges i a fiscals per reforçar l'efectivitat de les polseres antimaltractament.
Admet també que és complicat protegir a les víctimes si es fixa un allunyament de l'agressió inferior a 350 metres, tot quan el Consell d'Eivissa ha sol·licitat a la delegació del govern que convoqui el Comitè de Crisi de Violència de Gènere. Carolina Escandell és la consellera insular de Benestar Social.
El Ministeri d'Igualtat, que és d'aquí, depenen tots aquests dispositius, dius que no ha fallat res, però clar, per un altre costat estan sortint coses per diferents estaments que no han funcionat. Per tant, precisament per això, nosaltres demanem aquest comitè de crisi de manera urgent. Hem de clarificar aquestes coses. Si no funciona, ho hem de saber, perquè si no funciona, hi ha que arreglar-ho.
I la Policia Nacional investiga la mort d'un home de 47 anys a Palma després que un agent del cos l'immobilitzés amb una pistola taser.
Els agents revisaran l'enregistrament que capta l'arma equipada amb sistema per enregistrar so i imatge. Sospiten que la víctima podria estar sota els efectes de l'alcohol i les drogues.
I també a Palma ha estat detinguda una dona per intentar matar el seu marit amb medicaments dins el menjar.
Se li imputa un delicte d'intent d'homicidi. Els fets es remunten al gener, quan l'home va patir una crisi de salut que va requerir d'assistència sanitària. Finalment es va recuperant d'aquesta intoxicació per medicaments.
I a Menorca, els veïns de 7 habitatges de Cala Sant Esteve poden tornar ja a casa seva.
Encara hi ha, però, 9 cases més que no podran retornar perquè no es pot assegurar el parc rodat en el seu sector.
I de la crònica internacional, l'expríncep Andreu d'Anglaterra ha estat posat en llibertat després de més de 10 hores detingut per sospita de mala conducta en un càrrec públic.
Se l'ha arrestat per presumptament haver filtrat documents del govern britànic al pederasta Jeffrey Epstein quan el germà de Carles III era el representant especial de comerç del Regne Unit.
I sàpiguem ara quin temps tindrem avui divendres. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Doncs al llarg de les primeres hores d'aquesta jornada, el vent encara serà el protagonista. Bufarà de mestral i ho farà amb força. Per tant, a la costa més exposada continuarem amb un onatge intens. Això sí, a partir del capvespre la situació ja canviarà. El vent afluixarà i, per tant, passarem a tenir un panorama més tranquil pel que resta de dia. Això sí, continuarem amb un onatge intens al nord de cada una de les illes. Quant al cel, el sol tornarà a ser el protagonista d'aquesta jornada, acompanyat, això sí, per algunes pinzellades de núvols al llarg del dia. I tot això anirà de la mà d'una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 15 i els 18 graus. I què passarà el cap de setmana? En principi, el vent continuarà bufant fluix, per tant, encara tindrem aquesta calma, mentre que la situació marítima, tot i que dissabte encara serà una mica complicada, sobretot al nord del territori, a partir de diumenge sí que tindrem una mà amb molta de calma. I tot això també anirà de la mà d'un cel ben assolellat i, d'altra banda, d'una pujada important del termòmetre. Passarem a tenir un valor força per sobre del que seria habitual en aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Menorca 11 graus a Ciutadella i 10 a Es Castell. A les Pitiuses, 11 graus a Sant Rafel i 12 a Sant Francesc. I a Mallorca, 8 graus a Petra, 11 a Capdepera i 12 a Santa Ponça.
Informatiu Matí. Esports.
Passant 35 minuts de les 7 en els esports, el Reial Mallorca cercarà aquest diumenge la segona victòria a domicili de la temporada. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. L'equip vermell, que continua en posició de descens, necessita sumar a Balaïdos contra el Celta de Vigo. Precisament el conjunt gallec arriba al duel després del compromís europeu d'ahir vespre. El Celta va guanyar per 1-2 al camp del PAOK en el partit d'anada del play-off de classificació pel 80 final de l'Europa League. Una victòria important per al de Vigo, però que implica també una càrrega física afegida. D'aquesta manera, el Celta rebrà el Mallorca aquest diumenge a l'estadi de Balaïdos amb manco descans que el de Iagoba Arrasate. Pel que fa al conjunt mallorquinista, l'equip realitzarà avui de matí el penúltim entrenament de la setmana. Veurem si Takuma Asano, Johan Mojica i Maras Kumbula continuen sense dubtes o si algun d'ells pot arribar a temps per entrar a la convocatòria. El Mallorca necessita reaccionar fora de casa i aprofitar el possible desgast europeu del rival per intentar sumar 3 punts vitals en la lluita per sortir del descens. Un dels capitans, Martin Valiant, diu que hi ha confiança amb l'equip.
Hay confianza, somos conscientes también que una racha o una pequeña racha te saca del momentáneamente de la situación. Yo creo que nosotros tenemos que centrar sobre todo en el trabajo diario, en el trabajo de nuestra identidad, en el esfuerzo de ser muy unidos y exigirnos todo un poquito más para poder subir el nivel.
I avui a les 9 del vespre, l'Atlètic Club i l'Elx encetaran la jornada 25 a Sant Mamés. De fet, el conjunt il·licità només té un punt més que el Reial Mallorca. A la segona federació aquest diumenge tenim dos derbis balears amb lluites ben diferents, una a la part alta de la classificació entre Poblense i Atleti Balears i l'altra a la part baixa amb dos equips en zona de descens, l'Andratx i el Porreres. El conjunt andritxol, que jugarà a casa, es 14 amb 23 punts. Escoltam un dels jugadors, Nacho Sánchez.
Creo que sí tienen un poco de nerviosismo, igual que lo podemos tener nosotros, pero bueno, al final nosotros estamos un poco más tranquilos. Estamos confiando en el trabajo, en el trabajo que hace el cuerpo técnico con nosotros y los jugadores. Y creo que estamos, la verdad es que, haciendo un muy buen trabajo para sacar esto, como te he dicho.
D'altra banda, el Porreres visitarà Sa Plana com a penúltim amb 17 punts. Javi Cobo, jugador del conjunt porrerenc, sap que es troben en una situació molt complicada.
Estamos jodidos porque las cosas no salen. Intentar llevar las semanas lo mejor posible. Demos todo por el equipo y por el pueblo, que al final pues nos apoyan. Y partido a partido creo que es lo más importante de cara a lo que queda de temporada y bueno, saber qué podemos hacer.
Podreu seguir aquest derbi, així com el partit de la Societat Esportiva Eivissa contra Sant Andreu, diumenge a partir de les 12 del migdia, al programa Esports en Joc d'IV3 Ràdio. En futbol sala, compte enrere, perquè arribi la Champions al Palau d'Esports de Sant Moix. L'Illes Balears Palau Futsal rebrà la visita del Riga aquest diumenge a les 6 per disputar el partit d'anada dels quarts de final. L'objectiu del conjunt mallorquí és treure un bon resultat a casa en vista al partit de tornada a Letònia. Escoltam Charuto, jugador del Palma.
Estoy bien, con muchas ganas de volver a jugar Champions. Aquí en casa las noches de Champions son siempre especiales. Y bien, sabemos que va a ser un partido difícil, pero estamos nos preparando para hacer un gran partido. Sabemos que es importante sumar puntos en ese primer partido para ir para Letonia un poco más tranquilos.
Tot apunta que el porter Luan Müller, que continua amb molèsties físiques, serà l'única baixa per al Palma Futsal. I ahir es va celebrar la primera edició dels Premis Fundació Miquel Jaume amb l'objectiu de reconèixer els valors i la feina de diferents entitats i personalitats vinculades a l'esport. Entre els guardonats, hi ha la Fundació Mallorca Integra, el Reial Club Nàutic de Palma i la Trail Menorca Camí de Cavalls. A més, s'han concedit mencions especials al periodista José María García pel seu impuls del futbol sala i a Vicente del Bosque, en reconeixement de la seva trajectòria professional. És José Tirado, director general del Club Balear.
Bueno, José María García es una persona con un vínculo muy especial al fútbol sala y sobre todo con una amistad personal increíble con Miquel Jaume, que siempre ha dado mucho apoyo a la fundación y sobre todo porque ha sido un impulsor del fútbol sala, igual que Miquel Jaume, ¿no? Y yo creo que Vicente del Bosque, porque creo que no hay que hablar de Vicente. Vicente también ha sido una persona que ha ayudado mucho a la fundación.
I dia històric per a l'olimpisme d'hivern espanyol. El català Oriol Cardona va guanyar la medalla d'or en la prova d'esprint en esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Ortina 2026, convertint-se en el primer campió olímpic espanyol d'hivern en 54 anys després de l'or aconseguit per Paquito Fernández Ochoa l'any 1972. Escoltam Cardona.
Un mix d'emociones enorme, ja que, bueno, ganar un oro la primera vez que el esquí de montaña es olímpico ya es un honor, representar la familia de esquí de montaña es un honor. Llevarse un oro para casa después de 54 años sin uno, pues es un orgullo. Y haber podido gestionar bien esta presión ha sido duro y ahora mismo pues con un sentimiento de felicidad y de relaxación que me irá bien para correr el sábado.
A més, la granadina Ana Alonso ha completat una jornada rodona amb la medalla de bronze també en l'esprint en esquí de muntanya després d'una final espectacular, un doble èxit que marca un abans i un després per als esports d'hivern a Espanya. En bàsquet, als quarts de final de la Copa del Rei, el Real Madrid ha superat amb autoritat l'Unicaja Màlaga per 100-70 i s'ha classificat per a les semifinals. El conjunt blanc va dominar el partit de principi a fi i el capità Sergi Llull va fer història convertint-se en el jugador amb més minuts disputats a la Copa del Rei. Per altra banda, la primera FEB, els tres representants balears jugaran demà a les 7 del capvespre, tots fora de casa. El Figui Mallorca s'enfrontarà a l'Ourense, l'Estia Menorca a l'Alacant i el Palmer visitarà la pista del Cartagena, un rival directe a la part baixa de la classificació. El conjunt turquesa suma 4 derrotes consecutives i necessita retrobar-se amb la victòria, es penúltim, amb 22 punts, dos manco que el Cartagena. Joan Feliu és el capità del Palmer.
El que espero tenir aquest cap de setmana és que l'equip sigui sòlid tant en atac i en defensa. Està concentrat i està dur físicament durant els 40 minuts per partit. Això és el que crec jo que ens pot donar aquesta victòria.
En les paraules de Joan Feliu, posant punt final a l'informació esportiva.
Gràcies, Joan Gabriel. Són les 7:42.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara amb la plana de laboral. La direcció i el Comitè d'Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca han ratificat el principi d'acord aconseguit fa dos dies i que allunya la possibilitat de fer mobilitzacions.
Les dues parts han signat els estatuts de la futura comissió de seguretat que reclamava inicialment la plantilla i començarà ja a funcionar el mes de març, el mes que ve, una vegada ho ratifica el Consell d'Administració. Ricardo Mas, president del comitè.
Nosotros consideramos un gran éxito haber firmado la mitad del acuerdo sobre el que pivota todas nuestras reclamaciones, que es la constitución de esta Comisión de Seguridad de la Circulación. Entendemos que era un déficit histórico porque la comunicación y la trazabilidad de todos los problemas que encontramos en la línea no encontraba comunicación entre la parte técnica de los trabajadores. Creo que este será el foro ideal para que se resuelvan con celeridad toda demanda.
La meitat del que es va pactar dimarts passat. Ara, la següent passa serà concretar l'ampliació de la plantilla compromesa, que podria ser d'entre 50 i 60 treballadors més. José Ramón Horta és el gerent de serveis.
Ara nos queda la segunda parte del acuerdo, que es el incremento de plantilla, que tenemos que discutir y llegar a un acuerdo en qué términos se va a formalizar y cuántas personas vamos a pedir que la Administración Autonómica cubra ese FM de plazas en la empresa.
I avui és el cinquè dia i el darrer de la vaga de metges. Els facultatius es concentraran davant la delegació de govern a les 12 del migdia per reclamar un estatut marc propi diferenciat de les altres professions sanitàries. Si no hi ha acord amb el Ministeri de Sanitat, les aturades es repetiran 5 dies cada mes fins a finals del mes de juny.
La vaga d'ahir va provocar l'anul·lació de 88 cirurgies i de més de 4.400 consultes i proves en els centres hospitalaris de les Illes Balears, mentre que a l'atenció primària se suspengueren més de 2.000 consultes i quant a l'activitat ambulatòria es cancel·laren altres 2.000 cites i proves complementàries i diagnòstiques.
I atenció, perquè aquest cap de setmana la targeta sanitària no estarà operativa per un canvi en el programa de la recepta electrònica. El Col·legi de Farmacèutics recorda que en cas d'urgències s'expediran receptes en paper, tot i que aconsellen retirar avui o bé fer-ho a partir de dilluns els medicaments prescrits amb la targeta sanitària.
Com Vicent Terrades, que és president del col·legi, aquest és un programa totalment diferent que permet moltes més funcionalitats que l'anterior, com la comunicació entre els professionals sanitaris, a més de facilitar també accions conjuntes entre salut i les farmàcies, com el cribatges de càncer de còlon i, en un futur, el de cèrvix.
Recomanem que s'agafi la medicació abans, perquè dissabte i diumenge la recepta electrònica no funcionarà. No és alarmant, perquè si hi ha urgències està habilitada la prescripció en paper, que se podrà fer, com sempre.
I vols parlar, mare, d'educació? En concret, del moviment d'adolescents lliures de mòbils que s'ha encetat a Binissalem, a l'Heroi, al Consell, i que ha plegat aquest dijous desenes de famílies que defensen retardar el primer smartphone fins als 14-16 anys. La comunitat educativa s'ha unit per organitzar trobades d'educació i de prevenció en l'àmbit digital. Els experts avisen que l'exposició precoç al mòbil afecta el cervell i el desenvolupament emocional dels menors.
Advertència que ha fet a nit el Cid Bartomeu Ordines de Consell, la psicòloga especialitzada en adolescència i dependència de les noves tecnologies, Merche Cimas. Ha insistit en la necessitat d'oferir més eines i també informació a les famílies per ajudar-les a gestionar millor l'ús de la tecnologia a casa amb criteris clars i també coherents.
Yo entiendo que los adultos todavía no entendemos, pues los que nos formamos en esto o en nuestro trabajo, pero el público en general es normal que a veces no entienda. Entonces habría que informar muy bien de por qué existe el scroll infinito y por qué las redes utilizan estos mecanismos, que es para ganar más dinero.
I tot plegat perquè moltes famílies no tenen encara prou informació sobre com pot posar límits digitals en la infància i també amb normes consensuades i espais lliures de pantalles a casa. La plataforma, que ja reuneix més d'un centenar de famílies de l'Aro, també de Consell de Binissalem, treballa en aquests moments amb els ajuntaments i centres educatius per promoure justament un pacte social més global. Marta González és una de les promotores.
I vam acordar pues, això, que no lliuraríem el mòbil fins al setembre, vam dir. Vam acordar que faríem una activitat col·lectiva com de grup, de famílies i fills, i vam acordar que si algú comprava el mòbil, pues, avisaria la resta del grup perquè ho sapiguéssim.
Fins ara, de fet, un 25% d'aquestes famílies de primer d'ESO ja s'han adherit a la iniciativa. Recordem que diversos països europeus han adoptat restriccions a l'ús de mòbils o xarxes socials entre els menors.
7:49, sortim ara a l'exterior. És possible que en les darreres setmanes hagueu vist erugues a prop de pinars que van en filera com si protagonitzessin una processó. Es tracta, com ja avança la descripció de la processionària del Pi, que posa en risc la salut pública. És per això que els ajuntaments planifiquen campanyes d'erradicació i un dels que ja ha començat és l'Ajuntament de Calvià. Anem en directe fins a la plaça de la Pineda de Santa Ponça, on hi ha na Cristina Bausà. Cristina, bon dia. T'has trobat en processionària?
Bon dia. No, jo no m'he trobat en processionària, però sí que vos he de dir que en aquest punt on som, allà on veiem la mà de fons, que és un pi, aquesta plaça de la Pinada de Santa Ponça, i poden veure alguns pins allà on hi ha anells en els troncs que impedeixen que les erugues puguin arribar al terra i així poden ser perjudicial tant pels humans com pels animals. I com dèieu, aquí a Calvià ja ha començat aquesta campanya d'erradicació que estava prevista que començàs dimarts. Bé, de fet, va començar dimarts i està previst que acabi dissabte que ve, que és dia 28. I d'això en parlam amb el tinent de batle de l'Ajuntament, en Javier Tascón. Senyor Tascón, bon dia. Quins mètodes s'utilitzen per erradicar aquesta processionària?
Muy buenos días. Pues bueno, la procesionaria, como todos saben, es una plaga contra la que es difícil luchar y que, lógicamente, pues desde el ayuntamiento intentamos minimizar al máximo los riesgos y, bueno, los tratamientos son los tratamientos clásicos de endoterapia, estos anillos que vemos aquí en algunos árboles para evitar que las orugas bajen al suelo. Y además de trampas con feromonas, en definitiva, toda la acción preventiva que se puede realizar. Y adicionalmente a esto, las campañas de concienciación, que son muy importantes, porque claro, desde el ayuntamiento accedemos a todas las zonas públicas, pero es importante que desde las zonas privadas también se hagan los tratamientos oportunos. Y este año estamos experimentando con una medida adicional, una medida complementaria, que es concretamente una campaña de control cinegético que consiste en disparos a aquellas bolsas de los árboles que por medios mecánicos u operativos no se puede acceder y que de esta manera pues minimizamos muchísimo más el riesgo y lógicamente todos sabemos los riesgos que supone que las orugas caminen por el suelo.
I ara, una vegada hagi acabada aquesta campanya, a partir de dissabte, què és el que s'ha de fer, què és el que es té projectat per part de l'Ajuntament?
Bueno, lógicamente, cada año pues, se hace una evaluación, una valoración de cómo ha funcionado la campaña, cómo progresa esta plaga, porque es una plaga que es minimizarlo al cero es imposible, lo que sí que, bueno, durante este año ya se han recogido más de 4.000 bolsas de forma manual, aparte de todos los tratamientos, y se hace una evaluación para tomar nota y para los años siguientes pues actuar en consecuencia.
Enguany, no sé si vos heu pogut trobar amb molta de processionària, si la campanya ha començat a dins les dates que ho sol fer o s'ha hagut d'avançar o retrasar per algun motiu.
Bueno, lamentablemente las orugas siguen estando y de ahí esta medida complementaria que estamos implementando este año. Sí que es verdad que está resultando efectiva, la valoración inicial es positiva. Las campañas no empiezan ahora con esta acción que es correctiva. La campaña es una campaña preventiva siempre, tratando de llegar al máximo número de lugares posibles. En este caso en concreto, esta medida adicional la vamos a implementar en 16 zonas. Lógicamente las zonas de mayor afluencia de público, donde hay niños, mascotas, zonas verdes, cerca de los colegios, plazas públicas. Y bueno, es dar en la diana para minimizar el riesgo, es la forma más eficaz.
Moltes gràcies, senyor Tascón, per aquestes explicacions. Ja ho heu pogut sentir. Des d'aquí, des de Santa Ponça, ens han explicat com és la campanya que es du a terme enguany al municipi de Calvià per erradicar la processionària.
Gràcies, Cristina. Ara repassem altres qüestions destacades de l'actualitat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
L'expríncep Andreu d'Anglaterra ha estat posat en llibertat després de més de 10 hores detingut per sospita de mala conducta en un càrrec públic. L'han arrestat per presumptament haver filtrat documents del govern britànic al padrastre Jeffrey Epstein, quan aquest, el germà de Carles III, el representant especial de comerç del Regne Unit.
L'exdut de York ha passat, de fet, prop d'11 hores a la comissaria, això el mateix dia en què complia 66 anys. El van deixar en llibertat ahir vespre, a nit mateixa, i ha transcendit una fotografia de l'expríncep sortint de la dependència policials. Se'l veu mig allargat a la part de darrere d'un cotxe amb les mans a punt d'entrellaçar-se i una expressió facial de desconcert. Mentre era a la comissaria, la policia va escorcollar els domicilis de l'antic príncep de Berkshire a l'est d'Anglaterra.
I hores després de conèixer aquesta informació, el rei Carles III ha emès un comunicat per afirmar que la llei ha de seguir el seu curs i assegura que ho ha rebut amb profunda preocupació aquesta notícia.
En aquest test, el monarca ha indicat que ara ve un procés complet, just i adequat i que les autoritats policials compten amb el suport i cooperació de la família reial britànica. Recordem que el monarca va retirar tots els títols nobiliaris i honors al seu germà l'octubre passat, després que uns correus divulgats pels Estats Units el relacionassin amb els documents d'Epstein.
I el Parlament de Veneçuela ha aprovat per unanimitat la llei d'amnistia, una norma que permet que els presoners condemnats entre el 2002 i el 2025 puguin sortir del centre penitenciari. Exclou aquells que varen promoure o participar en accions armades o de força contra els ciutadans i el país.
La iniciativa es va anunciar a final de gener després que Nicolás Maduro fos capturat per les forces estadounidenques. La presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, demana màxima celeritat en l'aplicació de la llei.
Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá.
I a l'estat espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero haurà de compareixer davant la comissió del Senat que investiga el cas Koldo. L'expresident del govern espanyol ha estat citat el pròxim dia 2 de març a petició del PP, que té majoria a la Cambra Alta.
Els populars volen que Zapatero expliqui la seva participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que qualifiquen de dubtós. També han estat citats el president de la companyia, Julio Martínez Solà, i el suposat testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Aquests dos compareixeran el dies 25 i 26 de febrer.
I manquen 4 minuts per les 8, anem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Esta ansiedad no encuentra su paz.
I comencem amb els psiconautes, que treuen nou disc, La jungla, i ho fan envoltat de bons amics i extraordinàries col·laboracions com la dels germans Auceron, Lorenzo Santamaria, Annie Bisuit o Galen Ayers. Algun d'ells seran el concert de presentació del disc, que serà dia 10 d'abril, al Teatre Xes Fortesa de Palma. Sandra Martínez.
Expliquen que l'enregistrament del disc va ser gairebé com una pel·lícula de Berlanga, amb aparicions inesperades, fruit del bon ambient generat entre els músics. I entre totes aquestes aparicions, a destacar la dels germans Auceron. El primer, Luis, convidat a casa d'Alberto Vizcaíno, l'ànima mater del grup, i també Santiago, en una trobada històrica i inesperada.
Una noche que cenamos en casa, vino Santiago, que estaba aquí en Mallorca, con Annie Bisuit, que estaban preparando un tema que iban a hacer para el disco de Santi de música griega. Y Santiago nos dijo, a ver, ponedme lo que vais a grabar, que las maquetas, que quiero escucharlo. Y le pusimos unos temas y dijo, bueno, mañana vamos al estudio Anillo y hacemos una línea de coros, ¿no? Y la verdad es que han hecho una línea de coros espectacular.
Tiene una visión que ofrecerte.
I per a Vizcaíno el més important és que aquestes col·laboracions han estat del tot desinteressades.
Lo que crida atenció és això, que s'hagin involucrat en un grup que realment és un grup de minories a dia d'avui. No sabran què passarà a partir d'ara. però això és el que a mi m'ha... Hòstia, dius, que guapo, no? No ho fan perquè... no ho fan per cap interès, ho fan perquè els agraden les cançons, punto.
Tercer disc d'aquesta banda, després de la carrera en solitari de Vizcaíno, Jungla es presentarà en directe dia 10 d'abril al Xes Fortesa de Palma, i no estaran sols.
En Joan Santamaría hi serà, Anna Galen Ayers, segurament. En Luis Ausenón estan pendents de que mos confirmi, no? Bueno, sí, hi haurà en Pau Vizcaíno, també, òbviament, meu fill. I qualque frontman local, que segurament s'apuntarà també. Sí, pretenem que sigui un poc aquest concert, que és l'aposta de Largo, diguéssim, pues un poc un reflex lo més que puguem de lo que ha estat el disc.
El disc és una producció d'Espora Records i el distribuirà Blau.
Maga protagonitza avui el cicle Friday I'm in Love a la sala Zero d'Esgremi, un cicle que no atura de créixer i que es consolida com a fita imprescindible per veure concerts del voltatge de ben a prop. Aquest format aposta pels concerts de proximitat i l'escolta atenta, i en aquesta ocasió el protagonista de la ballada serà Miguel Rivera, conegut per ser la veu i principal compositor del grup Maga.
Un directe que posa el focus en la paraula, en l'emoció i el silenci compartit amb el públic, amb una trajectòria que ha marcat diverses generacions de l'escena independent estatal. Aquest músic sevillaido ha construït un univers sonor delicat i profundament humà, i per cert, que va aprofitar aquesta xerrada per anunciar en primícia a Ivetra Ràdio que abans que acabi l'estiu publicarà el seu primer disc en solitari.
Yo me dedico a hacer música para películas como, digamos, trabajo principal, y tengo un estudio aquí en mi pueblo y tal. Durante estos dos últimos años pues he estado...
La balada s'obrirà amb l'actuació de la cantautora mallorquina Victoria Lerma, que també presenta el seu quart treball discogràfic a gran velocitat.